El que volem fer ara és parlar-vos d'una presentació de diversos llibres que tindrà lloc demà dissabte a partir de les 12 a la Casa del Poble de la Mola. En aquest cas, en una trobada organitzada per l'editorial Ara Llibres. Hi intervindran Gabriel Rufián, que és diputat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats a Madrid, Sergi Sol, escriptor i periodista, Maxi Calero i Domingo Alfonso, membres del col·lectiu Free Junqueras, en Pep Pipques, músic, i Mateu Xurí, glosador i president d'Esquerra Republicana a Mallorca. Els llibres que es presentaran són Cartes des de la presó, d'Oriol Junqueras, Oriol Junqueras fins que siguem lliures, en aquest cas d'en Sergi Sol, i Ser de izquierdas es ser el último de la fila i saberlo, en aquest cas en Gabriel Rufián. Amb aquest últim volem parlar ara una estona sobre aquesta trobada de demà. Bon dia, senyor Rufián.
Molt bon dia.
Benvingut als micròfons de Ràdio Illa. És el primer cop que la primera volta a Formentera?
No, jo tinc família des de fa molt de temps a establiments, a Mallorca, i els estius anàvem i vam estar alguna vegada a Formentera.
Ah, val, o sigui que teniu família a Mallorca i després sí. alguna vegada heu vingut a Formentera. Quan era més jovenet?
Sí, exacte. Sí, i no tan jovenet. Sí, sí. Ja dic, anàvem fallar, potser 5 anys que no vaig, però sí que
molt bé. Escolta, anem a pans. Demà veniu a presentar 3 llibres. Parlem una mica dels 3. El primer és Contes des de la presó, escrit pel president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, que actualment està en presó preventiva a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem i està dirigit als seus fills Lluc i Joana. Com són aquests contes?
Bueno, l'Oriol cada dia li explicava un conte al seu fill Lluc, després quan va néixer la Joana, doncs també, encara que era molt, molt petita. Són contes d'història, perquè l'Oriol, doncs, com tothom sap, doncs, és historiador i té pràcticament tota la història de la humanitat al cap, i també explicava història sobre les estrelles, perquè també és un expert, i bàsicament el llibre, la intenció que té parlant amb ell directament és intentar continuar a explicar-li els contes dels seus fills sense poder de la distància. Aquesta és una mica la intenció, és el llibre que li vam regalar o donar durant la investidura també al Pedro Sánchez, al Pedro Iglesias, una mica perquè penséssim que no, de vegades el més important a la vida no són els càrrecs o les cadires, sinó poder fer una cosa tan simple com explicar-li un conte al teu fill que va venir, cosa que l'Oriol Passa no pot fer des de fa ja pràcticament 2 anys.
Ja, entenc que són contes que, més enllà de tenir uns receptors molt concrets, els seus fills també poden ser explicats a altres nens i nenes.
Sí, evident. No, per tots els llocs i joves de Catalunya, d'Espanya, del món. És un llibre de contes, en definitiva, per nens, però sí que és cert que, home, l'objectiu de l'Oriol és intentar explicar-li als seus fills, als nens, en definitiva, doncs, els contes que no li pot explicar, però evidentment són contes que jo mateix he de fer al meu fill.
Molt bé. Què us van dir a Pedro Sánchez i Pablo Iglesias? Tens constància que els llegissin?
Doncs sí que m'ha arribat, que els dos s'ho van mirar, que agraïen, diguem-ne, el regal, i poc més. El dit que no hem tornat a parlar del tema, bàsicament. Repeteixo, en aquell moment on semblava que tot era molt dramàtic i molt tremendista, doncs una mica, o volíem aportar una mica de perspectiva, no? Que si Oriol Junqueras amb la seva situació apostava pel diàleg i per la paraula davant de l'odi, doncs perquè ells no, no? I bàsicament aquest era l'objectiu.
Molt bé, en l'infantesa, en el raonament d'un nen petit, la presó és un concepte que a priori pareix absolut, sense matisos, amb connotacions que giren al voltant del mal, de l'amenaça. Com es conjuga això davant d'uns nens que els expliques un llibre vora el llit amb aquest títol, Des de la presó?
Bueno, és complicat el que se li explica. És que de vegades no només, o moltes vegades, diguem-ne, els culpables o los malos no són els que entren a presó, i que de vegades és al revés, no? En el cas de l'Oriol, del Raül, del Jordi, de la Carme, etcètera, doncs és palmari, no? I bé, ens intento també conscienciar des de molt petits als nens de que bueno, s'han de defensar els drets civils de tothom, perquè els drets civils no són nacionals, són universals. I l'única pregunta que cal fer-se és qui serà el següent, no? o què serà el següent, qui pensi que això és un atac o que es fa només contra independentistes o republicans catalans s'equivoca. L'única pregunta que cal fer-se és qui serà el següent. Aquesta és una mica la intenció.
Senyor Rufián, es pot apropar una miqueta més al mòbil, si pot, perquè el sentim una miqueta fluix. Val. Millor. El segon llibre que es presenta és Oriol Junqueras, Fins que siguem lliures, de Sergi Sol. Llegim a la mateixa presentació del llibre que aquesta obra narra, analitza i contextualitza des de la perspectiva del nucli de col·laboradors més íntim del vicepresident Oriol Junqueras, el rerefons que va determinar les dures decisions de la tardor catalana. Estem parlant de 2017, la precipitació del 20 de setembre, la celebració del referèndum, el desconcert posterior a la proclamació de la República, l'ingrés en centres penitenciaris de diversos polítics catalans, l'aplicació del 155, l'estratègia d'Esquerra per eixamplar la base de l'independentisme, la celebració de les eleccions del 21D i els entrebancs per configurar el nou govern. Què s'hi pot trobar en aquest volum que no s'hagi explicat ja?
Bueno, bàsicament jo crec que és el llibre més complet que explica aquells dies. De fet, jo crec que són uns dies que encara han de produir moltes més obres, molts més relats, molts més llibres. Aquest és un llibre directament escrit pel Sergi Sol, conjuntament amb l'Oriol, i com tothom sap, doncs el Sergi va ser durant molt de temps, encara ho és, la mà dreta i esquerra també de vegades de l'Oriol, i bàsicament doncs una perspectiva des de la visió d'algú que va estar molt proper, no?, protagonista d'aquella història, molt interessant, i també una mica doncs metabolitzar el pensament o el missatge de l'Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana, d'intentar doncs arribar a tothom, tingui la bandera que tingui, en definitiva, al balcó o al cor. Aquesta és una mica la intenció, i la veritat és que el llibre està molt interessant en aquest sentit, perquè explica coses que encara no s'han explicat.
Molt bé. Per cert, vista en perspectiva aquesta concatenació frenètica d'esdeveniments que ara esmentava, creus que, per exemple, Junqueras canviaria el guió d'aquesta concatenació d'esdeveniments que hem esmentat abans?
No, jo recordo perfectament a l'Oriol en reunions, no sé, 6, 7, 8 mesos abans de 1 d'octubre, reunions de partit, de l'executiva, de la permanent del partit, ell ja deia, jo aniré a la presó, cuideu la meva família. I nosaltres ens reiem al principi, perquè pensàvem que era increïble, no? Que no podia ser en aquella innocència que teníem. I al final va passar, o sigui, en el cas de l'Oriol Junqueras també de molta gent que va estar en aquells dies, però molt que s'hagi escrit el contrari, eren molt conscients. Potser eren conscients o no eren conscients de que estaven davant de salvatges, perquè al final fotre d'hòsties a la gent per votar és una salvatge, però sí que eren molt conscients de que estaven davant de gent amb enormes carències democràtiques. I jo mateix també vaig muntar un parell de dinars on vaig acomiadar d'amics i familiars, perquè va alguns dies que no sabien ben bé qui entraria a la presó, qui no entraria. Estic a una causa, la causa de Llarena. El que passa és que, per lo que sigui, doncs, d'aquesta arbitrarietat absoluta, qui sigui va decidir que a mi no em tocava ara, ja em tocarà, no? Vull dir que nosaltres som molt conscients, malauradament, que per les nostres idees segurament algun dia acabarem a la presó si continuem intentant defensar-les. O sigui que, no, en aquest cas, ho dieu, estem molt orgullosos de l'octubre, ens sentim molt orgullosos de l'octubre, i crec que tota la generació de catalans anirà d'aquest món, està molt orgullós de l'octubre, i això no hi ha premsa, no hi ha maquinària mediàtica possible que ho pugui canviar, per molt que és escarrasi.
I no canviaríeu res del que va passar, almenys el que estava en la vostra mà, o sigui, les decisions que venien des de Madrid judicialment o políticament o a nivell doncs policial, tot això, per descomptat, no hi podíeu fer res, però pel que estava a les vostres mans, diríem, no només Esquerra Republicana, sinó per suposat doncs Junts pel Sí, els partits i la CUP que van impulsar doncs tot aquell moviment, no canviaríeu res?
Pues que no ho dic per la seva pregunta, però no acceptem el marc mental que segons qui vol instaurar de que votar està malament, o lo del desafío, o lo de que un referèndum és il·legal. S'interpreta, voler interpretar, voler canalitzar la realitat no és un delicte. i la realitat agradi més o agradi menys, jo entenc que pot agradar molt poc, però la realitat és que el 80%, i ho diuen enquestes, no ho diuen nosaltres, enquestes de diaris poc sospitosos de ser independentistes, com el Periódico de Catalunya o El País, reconeixen, publiquen, que el 80% de la població de Catalunya vol votar. Vol votar el seu estatus polític, vol decidir el seu estatus polític. Votar que sí o votar que no, o no votar. Però té molt clar el 80% de la població de Catalunya, això són votants del PSOE, això són votants de Ciutadans, això són votants del PP, no només nostres, que els conflictes polítics no solucionen a pals, sinó davant d'una urna. I nosaltres mai acceptarem el fet, com a demòcrates, de que una urna és un desafió, o que anàvem provocant, és una mica el que deia l'esquerra espanyola, no? Home, si estàs provocant algú amb una urna, el problema és d'aquell algú, no de tu, no? Ara sí que és cert que l'independentisme, i jo crec que això és palmari, és una fàbrica de flagelació, d'argumentari també, i en canvi per l'altra banda l'únic que trobem són amenaces i maquinàries mediàtiques de poder que fins i tot han convençut a segons qui de que votar està malament i que és un desafió. O en definitiva, jo em quedo amb aquell titular del País aquells dies que el major desafió a la democràcia espanyola, home, si el major desafió a la democràcia espanyola és una urna, tenim algun problema a la democràcia espanyola.
Molt bé. Finalment hi ha el teu llibre, Ser de izquierda, ser l'último de la fila, i sí. Saberlo, de l'editorial Catarata. Per què aquesta declaració de principis implícit en el títol? Per què ser l'últim de la fila?
Bueno, sí, és un encàrrec d'una editorial de Madrid que ens va demanar alguns polítics i periodistes respondre a la pregunta què és ser d'izquierdes. I bàsicament, doncs, la meva visió al final, ser d'esquerres principalment, jo crec que hi ha un concepte que ens han intentat convèncer de que és molt antic i que sona molt, molt, molt antic, com és la consciència de classe, la consciència de qui ets, en definitiva. No? El que no s'entén és que hi ha gent que cobra, per exemple, el salari mínim de professional i que voten, hay que votar partits que voten en contra de pujar el salari mínim de professional, com per exemple Ciutadans. Això, si tu expliques un extraterrestre, que no s'entén, no? Com és possible. Doncs en definitiva és això, i també tenim clar que al final la indignació és finita. La indignació dura el que dura. De fet, hi ha gent molt indignada que vota Vox. Però la consciència de qui ets, la consciència de classe, és eterna. Així que en definitiva va una mica d'això.
L'esquerra ha de ser i és molt més que els seus partits o els seus líders polítics, si llegim la solapa del llibre, no?
Sí, a veure... Però ja, això ja és una idea de Marx de fa molt de temps, de que el partit no ha de substituir a l'Església. Un líder polític no ha de ser un oràculo, com passa de vegades, no? I més ara. Sinó que el partit ha de ser un moviment, han de ser partits moviments, en definitiva, i que sense la gent doncs, no fem absolutament res. Nosaltres aquí ho sabem perfectament. Nosaltres, sense els centenars de milers de persones que toquen a la carrer cada any, estaríem tots a la presó. Ho tenim molt clar, molt i molt clar.
Val, escolta una cosa, sobre aquesta qüestió, mirem on Esquerra Republicana gestiona poder, per exemple, a Catalunya. En aquest cas, doncs, a la Generalitat. Tu creus que Pere Aragonès, vicepresident i conseller d'Afers Econòmics, impulsa polítiques d'esquerres, per exemple, amb la llei que es va començar a impulsar el novembre passat, de contractes de serveis a les persones, una llei doncs, que molts crítics... parlen doncs d'un intent de privatització encoberta. La privatització no casa molt amb els ideals de l'esquerra, no?
La veritat és que no sé si, segurament no tenim temps per explicar-ho. També jo, com tothom sap, soc un diputat del Congreso i segurament em falta informació de tot el que passa al Parlament. Tampoc m'agrada tot el que passa al Parlament, com segurament al Pablo Iglesias no m'agrada tot el que passa a l'Ajuntament de Barcelona. Governa conjuntament amb el PSC. El que sí que és cert és que nosaltres, amb la suposada dreta catalana, perquè cal recordar que tenim una coalició amb l'Espai Convergent, hem aprovat un impost a la banca, hem aprovat un impost a les nuclears, i hem aprovat 44 lleis, repeteixo, 44 lleis, que no cal ser independentista per estar a favor, són 44 lleis que estan per dignificar la vida de la gent, en contra de la pobresa habitacional, energètica, infantil, etcètera, etcètera, etcètera. I totes, repeteixo, totes, han estat tombades pel Tribunal Constitucional. Totes. Algunes per un partit suposadament d'esquerres com el PSOE. Totes. És a dir, que no ho dic per vostè, que segurament no té aquesta intenció, però aquesta cantinela de que tapem les coses amb la bandera, de que només ens interessa no sé què, és mentida, és falsa, i forma part de la menjadora, diguem-ne, que està en contra d'aquest procés, que en definitiva si tenim enemics tan poderosos és perquè realment som l'única amenaça que és el règim del, 78. I home, jo crec humilment que el grup parlamentari de, Madrid, que liderat durant molt de temps per Joan Tardà, és poc sospitós de ser un, grup parlamentari que no sigui d'esquerra. De fet, hem passat per l'esquerra fins i tot al gran revolucionari de l'estat espanyol, suposant el Podemos.
Molt bé. Escolta, senyor Rufián, ja més personalment, com es viu sent demonitzat tant pels teòrics rivals com pels teòrics aliats? Ho dic per les crítiques farcides d'insults, sovint ratllant l'amenaça tant dels sectors espanyolistes, amb mitjans de comunicació, xarxes socials, però també d'independentistes catalans. Això, tu has de viure amb això cada dia. O sigui, ets el punt de mira tant de la gent contrària a la independència de Catalunya com molts partidaris de la independència de Catalunya. Com es viu amb això?
Bueno, jo no faria tantes generalitats, una cosa és Twitter, al final Twitter és una barra de bar, de gent enfadada, amb interessos, moltes partidistes...
Tu l'utilitzes molt, vostè l'utilitza molt.
Sí, cada vegada menys, però sí que és cert que sembla una gran eina de, comunicació. Ara sí que és cert que, tothom sap perfectament el que passa i si fos per Twitter nosaltres tindríem 5 diputats i, Álvaro Dante tindria 150. Vull dir que si fos per Twitter la CUP obrera per Maria Absoluta al Parlament de Catalunya i Pedro Sánchez segurament tindria 10 diputats. Vull dir que és una bombolla i en quant a les amenaces de l'espanyolisme o, de fins i tot a mi un guàrdia civil em va amenaçar amb fusilar-me a mi i al meu fill. És públic i notori, no va passar absolutament res. Si fos un mosso a Rivera no estaríem tots també a l'Audiència Nacional. Doncs com ho porto? Doncs, bueno, has de compte que no és res personal, que són negocis i que, bueno, que has de fer la teva feina, que és, si s'enfaden tant, te la fas bé.
Molt bé, escolta, ja anem acabant, senyor Rufián. Expliqui'ns l'evolució de Gabriel Rufián, que també personifica doncs, l'evolució de bona part de l'independentisme català. Aquell Gabriel Rufián nou al Congrés dels Diputats que afirmava només trepitjar Madrid que ja hi anava a passar com a màxim 18 mesos fins que es fes efectiva la República Catalana, citant paraules textuals seves, i, del que ara torna a prestar una abstenció al PSOE sense cap contrapartida coneguda perquè pugui governar en clau i en lògica del sistema parlamentari espanyol en una legislatura a 4 anys vista. Expliqui'ns aquesta evolució.
Bueno, aquesta me la sé, perquè me l'han preguntat ja alguna vegada. Primer de tot, nosaltres no vam dir que... Pues no només van dir que marxaríem els 18 mesos, van dir que marxaríem quan es culminés el procés de l'autodeterminació de Catalunya, seran 18 mesos, 18 mesos, seran 16, 16, seran 20, 24... I amb una última frase que sempre s'oblida, casualment, jo ho entenc, entenc que està suat, que deia el següent, sí, el govern de Catalunya ens ho demana. Repeteixo, sí, el govern de Catalunya ens ho demana. I, evidentment, el govern de Catalunya no ens ho ha demanat perquè el procés no va poder culminar, perquè ens van hostiar i perquè la meitat del govern està a l'exili o a la presó, a sobre una banda. Després, per l'altra, abstenció al PSOE sense cap contrapartida? No, home, no. Nosaltres no entrem en aquest llenguatge tan, fins i tot, testosterònic. Nosaltres vam guanyar una campanya electoral d'una manera inequívoca, amb un missatge molt clar, que cal dialogar, que cal fer política, que l'odi, sí, que la paraula ha de guanyar a l'odi. Que si ho diu algú com la Carme Forcadell, que té 64 anys i s'enfronta a sentència de 25, que pràcticament és una cadena perfecta, la pregunta és què no fan ells. Nosaltres la nostra aposta. I per, parlar amb algú, has de tenir algú al davant. Ha d'haver-hi algú a Moncloa. Nosaltres considerem que hem de fer el que és important, definitiva. I l'evolució, bueno, jo ara soc portaveu, tothom sap que un portaveu ha de fer una feina diferent, és el que em va ensenyar a mi el Joan Tardà, que és de poder parlar amb tothom, i sí que és cert que, home, qui pensi que jo ara no faré segons quines coses que em posi davant el Villarejo, el Florentino Pérez, i ho comprovarà.
Una qüestió,
perdoni,
mira...
Però és que he demanat, no, de fer un avió, i hem de dir, falla 10 minuts. Però,
sí, una última qüestió, mira, el president del Partit Popular a Formentera, José Manuel Alcaraz sí. Escandell, ahir va fer unes declaracions públiques en el que deia que, literalment, li llegeixo, la casa del pueblo de la Mola, pagada por todos, se convertirá este sábado en un aquelarre independentista de desprestigio a España y a los españoles. Parla d'aquest... diu que els estatuts doncs, prohibeixen actes que responen a un interès particular o comercial o que atentin contra la convivència. Clar, sí. Hi ha bona part de la població formenterera o hi ha una part de la població formenterera que veu directament doncs, a les persones que estan a les presons de Madrid provenients de Catalunya per encausades en el sumari doncs, del procés, senzillament com a delinqüents, no? Mm-hmm. Què els diria a aquestes persones?
Que llegeixin.
D'acord.
Que lean. Val. Molt bé, moltes gràcies.
Gabriel, una última qüestió. Esquerra, a les últimes eleccions aquí a Formentera, va treure les úniques eleccions que es pot presentar, que són les eleccions generals de 2019, va treure un 5,46% dels vots, es va convertir en la sisena força política més votada aquí a Formentera. Aquesta estratègia vostra d'eixamplar la base, de la que articuleu sovint i que en feu bandera actualment, també teniu un projecte per les Illes Balears?
Sí, a veure, jo respecto moltíssim la línia política dels meus companys de les Illes Balears, de fet, segurament tindrem l'oportunitat de fer alguna reunió durant aquest cap de setmana, i crec que és el camí seguit, intentar arribar el més possible a la gent, diguem-ne, que potser ens veu amb més distància, i jo no sé, estic absolutament convençut que al final ho aconseguiran, tinc en compte que fa 4 o 5 anys Esquerra Republicana era inimaginable que quedés a una tercera, per exemple, a poblacions com Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, ja s'ha aconseguit, segurament a Mallorca també s'aconseguirà.
Moltíssimes gràcies i
moltíssimes gràcies.
L'esperem demà a Formentera. Salut.
Molt bé, gràcies.